21. L'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvingudes i benvinguts a 21, l'espai de reflexió dels grups municipals, polítics que tenen representació actualment al ple de l'Ajuntament de Valls. Avui hem vingut fins al carrer dels Metges, al local de la CUP, perquè és el torn de la candidatura d'Unitat Popular per fer doncs, les entrevistes que fem habitualment cada setmana amb cadascun dels grups polítics, com dèiem, que tingui representació. Avui hem vingut fins a la CUP amb el Pere Vidal, un dels seus tres regidors que té aquest grup municipal. Pere, gràcies un cop més per deixar-nos enregistrar aquesta entrevista al vostre local.
Gràcies a vosaltres per donar-nos la veu.
Comencem, no? Aquesta setmana, diguem una setmana complicada, no? La nostra ciutat, ens n'assabentàvem dimarts de la mort d'una persona de 45 anys en un pis del carrer de l'Església. De fet, hi ha indicis que presentava signes de violència, segons han informat els Mossos d'Esquadra, i d'alguna manera ja s'han practicat tres detencions, i això torna, d'alguna manera, a posar en alerta, no?, la situació al centre històric, dels problemes d'inseguretat que venien, per exemple, l'estiu passat, no? I al final, doncs, un mort que es trobava doncs, aquest passat dimarts al vespre.
Sí, nosaltres lamentem els fets ocorreguts i esperem que s'aclareixin les causes i que es vagi al fons de la qüestió. Tot i això, el tema de seguretat potser és més important que mai que hi hagi un debat a nivell de ciutat i que realment es treballi, però també es debategi hi hagi un debat de què és seguretat, no? Per la CUP la seguretat és vestir les condicions materials de la vida de la gent, dit d'una altra manera, que tenim sostre, pa, llum i xarxa de suport, i etc. No? Quan poses una càmera en un lloc estàs assumint que allà hi ha un problema, però no estàs encarant les arrels. La millor política de seguretat que podríem fer seria una bona política d'habitatge o de renda bàsica universal, atacar el fons del problema. Bàsicament garantir les necessitats bàsiques per a tothom. Això sí que seria treballar per garantir la seguretat. No? També ens podem preguntar quina és la percepció de seguretat i inseguretat que té la gent. Hi ha molts casos de violència de gènere o d'abusos i a ningú se li passava al cap posar càmeres a totes les cases. Tothom té clar que s'ha de treballar des de l'educació, l'empoderament i un canvi de model de societat. En els altres casos d'inseguretat no ve ser gaire diferent. I de debò, si el tema inseguretat el que ens preocupa és que ens robin 50 euros pel carrer, potser que ens plantegem que ja ens estan robant per molts altres llocs, amb salaris baixos, amb preus abusius de l'energia i amb polítics que cobren per assistir a reunions on poc es decideix. Que si de debò només percebem com a inseguretat aquells que són diferents i els veiem com a perillosos o sospitosos des del nostre recel, i quan es creiem pel carrer i ens sentim insegurs, doncs potser que ens plantegem què és la seguretat també. També tendeix a crear-se una dicotomia entre el sospitós i la víctima, i normalment els privilegiats s'autoanomenen víctima, mentre que la gent que viu precàriament i fins i tot qui dorm al carrer no se'l veu com a víctimes, perquè no són víctimes directament d'un delicte, però sí que són víctimes d'un sistema. De fet, aquestes víctimes són les que es veuen sovint vistes com a persones sospitoses. Posar-nos en el victimisme fa que no ens moguem, i com que ets una víctima esperes que algú resolgui els teus problemes i que la justícia castigui els culpables, llavors l'acció que es fa doncs potser no és l'acció que realment soluciona el problema. No? Fins i tot semblaria que l'Ajuntament també s'ha instal·lat com a víctima esperant que la inseguretat se solucioni amb càmeres i amb mitjans repressius, que quan realment haurien de ser mitjans socials. No? Nosaltres des de la CUP ja vam proposar un decàleg de mesures, el qual es basava en 10 punts. El primer era crear un servei d'atenció i seguiment a les drogodependències, reforçar serveis socials. De fet, si incorporem més recursos humans per tal de realitzar més treball al carrer, aquest és imprescindible per detectar i reorientar i prevenir les problemàtiques. També una seguretat més feminista i antiracista, que evitem un llenguatge xenòfob i no estigmatitzem a cap persona. Els delinqüents són membres del crim organitzat, no són representants de cap gènere, ètnia o nacionalitat, i es tendeix a acabar estigmatitzant un col·lectiu. No? També seria necessari, nosaltres proposem que s'elabori un pla integral de treball amb les situacions de pobresa i vulnerabilitat, perquè es puguin revertir i garantir la vida digna de tots els veïns i veïnes vallencs. També proposem nosaltres i fem que es faci una aposta clara en habitatge, que es penalitzi i s'inclogui els habitatges buits a una borsa municipal, igual que promoure econòmicament les rehabilitacions d'edificis al centre. Alhora, l'Ajuntament hauria d'actuar com a promotor públic i comprar habitatge, també. Un altre punt que incidim també és que s'ha de treballar de forma transversal perquè les inversions tinguin un impacte real. Cal realment una coordinació de totes les regidories i àrees del consistori, cosa que en l'actualitat no està passant, hi ha prou descoordinació entre els diferents departaments. També pacificar el trànsit també seria una mesura que també ajudaria a que el centre històric fos una zona de vianants on realment aconseguíssim millorar també la percepció que tenim de ciutat, no? Fomentar una activitat econòmica planificada, donant suport als establiments i també incentivant el consum responsable i local. També un altre punt que també proposem nosaltres és que s'inicia un programa específic d'acció i dinamització comunitària pel centre històric i el portal nou, i també que es creï un servei de mediació municipal, perquè desatendre els conflictes pot derivar fàcilment en l'augment de la violència interpersonal i col·lectiva. De fet, no em cansaré de repetir-ho, que igual que lluitar contra la pobresa no és lluitar contra els pobres, lluitar contra la delinqüència no és lluitar contra els delinqüents, sinó contra les causes que empenyen a les persones a delinquir. Les càmeres i la pressió policial, si bé pot ser una mesura puntual, mai serà una solució per acabar amb les causes. Cal un treball i un debat molt més profund. La solució està clarament en l'àmbit social i no en el policial.
Bé, després d'aquests apunts, no, de seguretat, veurem com avancen les investigacions dels Mossos d'Esquadra. Anem a un altre punt també d'aquesta conversa que volem tractar i de fet que s'ha conegut fa poca estona, i és que el Museu Casteller s'ha pogut reactivar la licitació en la seva gestió. Recordem que per un tema del Ministeri, per un problema podem dir burocràtic, doncs s'havia d'aturar, però s'ha conegut que la Junta de Govern ja ha aprovat reactivar aquesta licitació, però també hem conegut que el soci de govern, Junts per Valls, hi ha votat a favor, però el soci de govern petit, en aquest cas Esquerra Republicana de Catalunya, doncs s'ha abstingut un cop més en la votació i ha fet un comunicat també que hem pogut doncs explicar als nostres serveis informatius. Què ho veu? Com ho veuen tot plegat des de la CUP? El Museu Casteller està més a prop d'obrir?
El Museu Casteller, bàsicament, des de la CUP veiem que és una instal·lació que porta molts anys, és un tema ja enquistat. Tenim que l'equip de govern en 4 anys no ha fet la feina i no s'ha pogut encarrilar aquesta obertura. Bàsicament, porta molts anys sense fer-hi res i han fet una licitació correcuita només per un any, només licitant la gestió del servei, el que és compra-venda d'entrades i promocions, però no s'està licitant ni la neteja, ni els subministraments, ni el manteniment de l'edifici, que això haurà d'assumir l'Ajuntament i haurà d'externalitzar. Obrirem el museu a correcuita sense un proveïdor amb una visió global. Nosaltres veiem un museu com a un punt de dinamització del centre històric. La licitació, que encara ha de sortir i serà només per un any, no sembla que hagi de tenir aquesta part de gestió comunitària més enllà de la divulgació del fet casteller. És realment una vergonya que ràpid i corrent es vulgui obrir el Museu Casteller sota una licitació d'una contractació de serveis, on el soci de govern s'extingui i l'oposició no vegi ni la licitació, o sigui que ni ens l'han ensenyat aquesta licitació, tenint en compte que estem a 2 mesos de les eleccions i que aquests temes de ciutat cal tenir en compte tothom, o sigui que no s'està fent de la manera correcta totalment aquest tema.
Una altra qüestió també que hem vist aquesta setmana és la presentació dels habitatges. De fet, ja han lliurat les primeres claus dels habitatges de la zona del celler del Paborde, a la plaça Jaume I, per entendre'ns millor. Què els sembla des de la CUP aquesta aposta que s'ha fet des de la regidoria d'habitatge?
Sí, des de la CUP ens alegrem que aquesta setmana s'hagin entregat les primeres claus de la cooperativa d'habitatge públic juntament amb Sostre Cívic. Tot i això, el problema d'emergència habitacional no acaba aquí. Dins les mesures que vam presentar en el pla de xoc, que vam dir nosaltres de la CUP, ja estàvem dient que hi havia d'haver una aposta clara per l'habitatge, tal i com ja hem comentat, no? De fet, nosaltres proposem mesures com ara publicar el cens d'habitatges buits i fer una comparativa amb el registre de grans tenidors, penalitzar i incloure els habitatges buits a una borsa municipal, sancionar els pisos buits de la banca i de grans empreses immobiliàries quan no treguin a lloguer social aquests pisos, promoure econòmicament les rehabilitacions d'edificis al centre que tinguin possibilitat. De fet, en aquest sentit, revisar les bases de les subvencions que donen actualment i adaptar-les si és necessari, i si veiem que no s'està presentant ningú, també seria necessari això. També promocionar noves formes d'habitatge com cooperatives, lloguer social o règim públic també seria una mesura que nosaltres proposem i que creiem que ajudaria també. I alhora l'Ajuntament també ha d'actuar com a promotor públic i comprar un mínim d'habitatge cada any per incrementar el parc públic d'habitatge i es pugui oferir això, aquest parc, a lloguers assequibles.
Uh-huh. Una altra qüestió que també hem vist en els últims dies ha estat la presentació dels camps de treball d'aprenentatge des de la Fundació Pau Casals, amb una idea transversal també de cultura, de la regió de cultura, d'ensenyament i també de medi ambient, i també els camps de treball amb voluntariat, no?, que també ben aviat doncs, es començaran a veure pel que fa també a la neteja de torrents. No? Són accions importants, no?, que abarquen doncs, aquestes tres branques, cultura, medi ambient i també educació. No? Des de ben joves també se'ls d'alguna manera ensenya, no?, aquestes polítiques mediambientals.
Sí, és molt positiu i que es faci de manera transversal també en aquest Ajuntament, i de fet tot el tema de l'emergència climàtica o emergència, diguem ja, de planeta és un tema prou important i no, hauríem de fer accions durant tot l'any, que de fet ja se n'hi fan, no? però potenciar-la, o sigui que en aquest cas aquests camps d'aprenentatge és una acció prou positiva. En quant als camps de voluntariat, doncs també no hem de perdre el nord que un voluntari, la definició de voluntari, doncs, és una persona que voluntàriament ajuda a una causa, i el voluntariat mai hauria de substituir llocs de treball, no? Llavors quan això ho fem associacions o ho fem entitats o es fa des d'algun moviment, doncs és la manera d'aconseguir recursos, una empenta, perquè si no hi ha els recursos per fer-ho. Quan això es fa des de l'administració pública, doncs realment l'administració sí que té recursos, però és cap on els estàs destinant aquests recursos. Llavors, en certa manera, si estem netejant torrents, potser hauríem de ficar-hi pressupost a tenir unes empreses, una gent que amb un treball digne estigués fent aquest treball. Sí que està bé que gent vingui potser a aprendre, vingui a col·laborar o vingui a veure el que es fa, però no podem, i menys un ajuntament, basar la seva feina en treball voluntari. De fet, moltes entitats estem suplint la feina que no es fa de l'administració a nivell de valors, a nivell de la feina social, no?, supleix amb aquestes associacions. De fet, sempre s'ha dit que si l'administració fes tot aquest servei d'atenció a les persones, de moltes coses que fan moltes entitats, doncs no serien necessàries totes aquestes ONGs. Llavors creiem que en certa manera la feina des d'un ajuntament ha de venir més des d'un treball remunerat, i si va gent a ajudar, doncs és per aprendre, no per treure les castanyes del foc.
A partir d'aquí entrem ja al que és el final de la legislatura. Com deia fa una estona, no?, s'acosten les eleccions municipals previstes pel 28 de maig. De seguida parlarem també de com preparen aquestes eleccions vostès, però abans estem ja a finals de març, i bé, ja és potser un primer moment de fer un balanç a la legislatura. Veurem si tenim pressupost o no. Tenim constància que sembla que a principis d'abril hi podia haver un ple extraordinari, però bé, una mica resum general d'aquesta legislatura. Encara falten unes setmanes, però el comencen a fer ja vostès?
Sí, nosaltres una mica de balanç ja l'anem fent. De fet, a l'inici de la legislatura actual, l'equip de govern es va mostrar com a diferent, amb un canvi de lideratges important, sobretot en els partits, i va traslladar a l'oposició que la seva aposta era generar una dinàmica de diàleg, i tot i governar amb majoria absoluta. Després de 4 anys, aquesta tendència cada vegada ha anat a menys. Acabem una legislatura amb dos partits a govern que no dialoguen ni s'entenen entre ells, on cadascú defensa la seva parcel·la, però de treball transversal ni rastre. I si hi ha costa entre els partits que governen, doncs imagina't amb l'oposició. O sigui, no hem vist cap voluntat per mantenir contacte i traspàs d'informació. De fet, a vegades ens costa anar-hi darrere i ens costa obtenir informació que ens haurien de facilitar. No hi ha debat, els plens estan buits de contingut ara al final de la legislatura, les comissions informatives són molt curtes, i si no és perquè algú de l'oposició pregunta alguna cosa. En resum, que no hem vist cap voluntat de diàleg ni d'informar l'oposició. Pel tema pressupost, doncs presenten uns pressupost a 2 mesos de les eleccions municipals, amb cap consens ni cap reunió per treballar-ho. Uns pressupostos que venen amb 3 mesos de retard en un any electoral, que pot hipotecar els governs diferents que sortiran després de les eleccions o que podrien sortir després d'allà ara. De fet, sembla que s'hagi acabat el diàleg, s'hagi acabat el consens que tant omplia a l'inici de la legislatura. Tenim un govern amb majoria absoluta que no està fent la feina quan toca, i si no s'ha fet abans serà perquè l'equip de govern no parla entre ells i per tant no poden posar-se d'acord. Bàsicament és una vergonya que aquí a Valls i els tècnics de les diferents àrees hagin hagut de tenir un govern tan poc operatiu per poder aprovar el quart pressupost de la seva legislatura quan tocava.
I ja que estem en quasi a tocar d'aquestes eleccions, coneixem ja els alcaldables, en aquest cas les alcaldables de Junts, seguirà Dolors Ferrer com a cap de llista, Teresa Rull per Esquerra s'estrena de número 1 i Rosa Maria Ibarra també continua amb el PSC, també d'altres partits com Daniel Rosso per Valent, una nova formació que aspira també a entrar a l'Ajuntament, Fèlix Bello sembla pel PP. I vostès com tenen el tema de la llista electoral i també doncs, qui la liderarà? Tenen ja alguna pista per poder donar?
Sí, bueno, us puc explicar com nosaltres treballem per quin ha de ser l'espai de la CUP de cara a les properes eleccions i bàsicament també vull dir, aquesta és la feina que estem fent i nosaltres no presentarem un cap de llista ni tampoc anirem desgranant persona a persona, sinó que nosaltres presentarem un equip, una llista sencera i d'una sola vegada. De fet, la gent de la CUP no es fa de la política, no fa de la política no en fa un modus vivendi, no professionalitzem la política, cadascú de nosaltres doncs, és actiu laboralment en el seu àmbit i la política forma part de les ganes de transformar i comprometre's amb ells. Llavors, bàsicament, a l'hora de pensar el nostre posicionament també hem de tenir en compte disponibilitats i circumstàncies de personals de cadascú quan nosaltres elaborem aquesta llista. Nosaltres apostem per una candidatura transversal i horitzontal i no anem a buscar cap lideratge. La nostra raó de ser és esdevenir la pota de l'esquerra independentista en la institució i també ser la veu del carrer en el propi consistori. De fet, les persones que fan la funció de regidores no fan a títol personal, sinó que són la veu que representa el col·lectiu i són missatgers del que esdevé a l'Ajuntament perquè col·lectivament es pugui debatre a l'Assemblea i prendre una posició que ens representi a totes.
Ja per acabar, per aquest programa, ja en l'última ronda que hem entrevistat representants dels grups polítics, parlàvem amb Junts, parlàvem amb Esquerra, parlàvem amb el PSC, tots tres partits aspiren a guanyar i si pot ser a no pactar. Vostès també presenten allò, idea de poder assolir l'alcaldia o cercar després pactes per entrar a govern o mantenir-se a l'oposició, com ho plantegen?
Nosaltres presentem un projecte de ciutat, nosaltres presentem uns valors als quals defensem i llavors el que bàsicament farem serà defensar-los estiguem on estiguem de l'Ajuntament. I ja és el que hem estat fent tots aquests anys, no? Que hi hagi aquesta presència, aquesta veu a l'Ajuntament d'una visió on fiquem les cures al centre i on cuidem les persones. De fet, totes les nostres propostes que anem fent, aquests decàlegs, tot això que he anat explicant, doncs van a aquesta direcció i de fet seria molt trist que no tinguéssim una veu com aquesta a l'Ajuntament perquè la presència aquesta com a mínim fa que es vegi que hi ha una altra manera de fer que és possible i lluitarem i de fet volem estar present en aquestes eleccions per intentar que aquesta veu tingui més força a nivell d'Ajuntament.
Vostès fa molts anys ja tenen experiència de govern, de fet van estar en un pacte d'esquerres l'any 95, no? Amb una coalició amb Iniciativa, s'hi sumarien si es donés el cas?
Bé, si es donés qualsevol cas aritmètic després de les eleccions, debatríem en l'assemblea i es decidís el que es decidís seria sobiran en aquell moment, llavors no és una cosa que pugui anticipar, sinó que és, bàsicament la realitat pues, es anirà gestionant de manera col·lectiva com hem fet sempre.
Molt bé, doncs avui conversa amb el Pere Vidal, regidor de la CUP, el ple de l'Ajuntament de Valls, encara doncs queden unes setmanes de legislatura, però tanquem ja aquest cicle normal d'entrevistes. Després hi haurà també una tertúlia en els pròxims dies amb tots els grups municipals que tenen representació a l'Ajuntament i de cara ja a la campanya electoral doncs anirem seguint tots els actes que puguin organitzar, totes les rodes de premsa i també doncs, evidentment hi haurà temps per fer una entrevista amb qui encapçali la llista i també doncs, qualsevol debat que puguem també organitzar des de Ràdio Ciutat de Valls. Pere Vidal, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí al local de la CUP al carrer dels Metges i seguim parlant i donant qualsevol informació del seu partit a Ràdio Ciutat de Valls.
Moltes gràcies, David.